primera ley metafísica de Kirikinta.
Nada irreal existe.
Correcto. Ajuste la curva de esta envoltura magnética para que los antineutrones la traspasen y las encorrecciones no.
Correcto.
¿Cuál es la configuración electrónica del gando lineal?
Correcto.
¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente?
No comprendo la pregunta.
¿Qué ocurre, Spock?
No comprendo la pregunta, madre.
Eres medio humano y la computadora lo sabe.
La pregunta es inoportuna.
¿Podríamos hablar un momento con el señor Spock?
No, ¿sí? Entiendo la pregunta, madre.
Ninguno es perfecta.
Qui és Black Panther o Pantera Negra? Si féssim un equivalent al futbol, seria un superheroi que cada any lluita per no baixar a segona divisió. En llargs períodes de temps sense col·lecció pròpia, sempre ha tingut etapes i col·leccions curtes, fins i tot en temps de màxima popularitat, com als anys 70, en plena Blaxploitation. Aquest etern secundari de col·leccions com Los Vengadores i Los Cuatro Fantásticos acaba d'estrenar una adaptació cinematogràfica que ha recaptat 202 milions en un cap de setmana, només als Estats Units. 242 si li sumem el dilluns, que era festiu, en el país de Mickey Mouse. A la resta del món, tot i que important, l'impacte no ha estat tan majúscul. No obstant, parlem de 426 milions mundialment en mercats importants com la Xina per arribar. Igual que Wonder Woman, pel fet de ser dona, Black Panther ha rebut una empenta addicional per ser la primera pel·lícula digna protagonitzada per un superheroi negre. Black Panther s'ha convertit en la pel·lícula que més ha recaptat en 4 dies, superant a Jurassic World, que fins ara ostentava el rècord amb 234 milions, i ha superat a Deadpool com a la pel·lícula amb més recaptació en un mes de febrer. De totes les pel·lícules, Marvel és la segona amb més recaptació només un cap de setmana, només superada per la primera entrega de Vengadores. Unes xifres espectaculars. Estem davant d'una bona pel·lícula a la qual Marvel s'allunya de l'humor que dominava les seves darreres produccions i ens ofereix una proposta diferent, amb aires d'Àfrica, temes polítics i reflexions ancestrals. Una nova mostra de que Marvel és capaç de tocar diferents gèneres dins el context de superherois. Avui parlarem molt i força de Black Panther, ho farem amb la Marta Sanz i l'Ara Bom i Bon Matí, i qui us parla, l'Ignas Irbat, que també presento i dirigeixo aquest programa. Què tal, com esteu? Què us ha semblat Black Panther, ja així només arriba?
A mi m'ha semblat molt bé. Estic molt content amb aquesta pel·lícula. Trobo que Marvel, com has dit, intenta tocar diversos pals, i en aquest cas ho ha fet la mar de bé. Molt millor que amb Thor 3, per exemple.
Són dos estils, jo crec que completament diferents, que és el bo que té Marvel, és a dir, que et pot fer pel·lícules de gèneres i amb tractaments completament diferents.
Què tal? Bé, m'ha agradat, és una pel·li... És entretinguda, m'ha agradat. Potser l'Aram, abans d'entrar, per suposat, hem parlat una miqueta, poc, amb el que he sintonitzat és amb el discurs de la sub-ex, no?, de Black Panther, que és la, diguéssim, seria la portaveu de Nacions Unides, ONG, o no, la lluitadora, no?, de Wakanda, en el sentit més social. Hi han coses que ens ressonen com a suposat primer món, no?, que som, però cosa que es posa en dubte bastant sovint últimament. I m'ha agradat molt que la guàrdia del monarca siguin dones.
Bé, en el còmic ja ho eren, també.
Ho suposo. Vull dir que està molt bé el rol de... I certs matisos, no?, quan s'ha de posar la perruca i diu, quina indignació és això, no? Bé, està bé.
Desenvoluparem, farem una tertúlia, però abans hem de fer algunes coses, com per exemple presentar el concurs de Panini Comics, que ja obrim el concurs del mes de març aquesta setmana. Preguntem, qui és el dolent còsmic de Vengadores Infinity War? Teniu fins al 27 de març i tu, Aram, no pots participar.
És Galactus?
No, no, aquest no, no. De moment no,
de
però,
moment no.
Però potser...
Seguirem,
quan això,
si seguirem
això,
esperant el retorn de Galactus.
Això de Fox, si s'acaba, doncs, la cosa va per bon camí, ja n'acabarem de parlar. En tot cas, teniu fins al 27 de març per enviar-nos la resposta al nostre correu electrònic ningunoes@outlook.com. Maneres d'escoltar el Ningú no és perfecte a través de la nostra pàgina web ningunoesperfecte.cat. També ens podeu trobar i escoltar-nos a les xarxes socials a través de Facebook, facebook.com/ningunoesperfecte, o a Twitter, que la nostra compte és @ningunoes. O, si no, els nostres canals habituals de podcast. Estem a iTunes i a iVoox, si simplement ens heu de buscar com Ningú no és perfecte. I ja podem anar directes a les estrenes d'aquesta setmana.
Estrenes, tertúlia i notícies a la gran pantalla.
¿Lady Bird es tu nombre de pila?
Sí, me ha sido dado por mí para mí.
Lady Bird siempre dice que vive en el lado equivocado de las vías. Y yo creía que era una metáfora. Pero sí que hay vías de tren.
Lo que has hecho es la caña, muy anarquista.
¡Deja en su sitio esa revista!
Y no te interesa ninguna universidad católica.
Para nada, quiero ir a alguna tipo Yale, aunque no creo que me admitan en Yale.
Está claro que no te admitirán.
¿Nos sentamos?
No, estoy cansada.
¿Cómo arrastras los pies?
Me pones de los nervios.
Cariño.
¡Es perfecto!
¿Te gusta?
Tu madre tiene un gran corazón.
Es maja, pero la verdad es que asusta.
No puede asustar y ser maja.
Las dos tenéis una personalidad muy fuerte. ¡Ah!
Això és Lady Bird, amb 5 nominacions als Oscars sota el braç, entre les quals les de millor pel·lícula, actriu per Saoirse Ronan. Ho he dit bé, Marta, després de la lliçó que ens vas fer la setmana passada, com pronunciar aquest nom.
Sí, ho has dit bé.
Perfecte. I la directora Greta Gerwig, que també està nominada. Arriba aquesta pel·lícula independent protagonitzada per Christine, una adolescent que viu a Sacramento, qui en els darrers dies d'institut ha de decidir en quina universitat vol anar. Christine, la qual també és coneguda amb el nom de Lady Bird, vol anar a la costa est i està a prop de la cultura cosmopolita, però abans haurà de fer front als problemes amb la seva mare i les dificultats econòmiques de la família per començar la seva nova etapa universitària. La directora és també l'actriu Greta Gerwig, també procedent de Sacramento, com la protagonista de la pel·lícula. Aquesta és la seva segona pel·lícula com a directora. A Gerwig l'hem vist com a actriu a Lola Versus i Frances Ha, d'aquesta última, també en va escriure el guió. Completen el repartiment Laurie Metcalf com la mare de Lady Bird, Lucas Hedges i Timothée Chalamet.
¿Lleva pistola, señor Chase?
No me gustan, estropean los trajes.
En el pasado fue espía. Mi hijo está prisionero.
17 millones de dólares, o le quitarán un ojo, una oreja, una mano. No me diga que no tiene dinero.
Mi ex-suegro solo compra lo mejor. Es hora de que haga aquello para lo que le paga. Ojalá sea tan bueno como todo lo que compra.
Això és Todo el dinero del mundo, una pel·lícula que és més coneguda perquè a Kevin Spacey li han fet un bigoti de Superman.
Preciós, deu estar.
És així. Bé, és l'última pel·lícula de Ridley Scott basada en un cas real que va succeir a Itàlia en els anys 70. El net del multimilionari Jean-Paul Getty, un magnat del petroli, va ser segrestat. El que no sabien els segrestadors era que el nivell d'avarícia de Getty era tan gran que es negaria a pagar cap tipus de rescat. I ara anem al tema. La pel·lícula estava protagonitzada per Mark Wahlberg i Michelle Williams en el paper dels pares i Kevin Spacey era Getty. Llavors, de cop i volta, salta l'escàndol d'abusos sexuals comesos per Kevin Spacey quan l'actor Anthony Rapp explica que Spacey es va extralimitar amb ell quan només tenia 14 anys. A partir d'aquí comencen a sortir altres casos similars involucrant a Kevin Spacey. Spacey es converteix en un pària de Hollywood i és acomiadat per Netflix de la sèrie House of Cards, per allò de Netflix també de protegir-se a ella mateixa que no li esquitxin els escàndols. L'actor acaba confessant la seva homosexualitat i desapareix prometent que se sotmetrà a tractament. Si mireu el seu compte de Twitter, fa mesos, o sigui des d'octubre, quan va esclatar tot això, que no piula absolutament res. Llavors la patata calenta passa a Sony i Ridley Scott, que no volen que la seva pel·lícula fracassi, tal com estava passant amb totes les produccions de Harvey Weinstein a partir del seu escàndol. Sony no s'atrevia a estrenar-la, però Scott, Ridley Scott, va pensar que la solució, a mes i mig de l'estrena i amb voluntat d'entrar a la campanya dels Oscars, era eliminar les escenes en què apareixia Spacey i contractar un nou actor, Christopher Plummer, perquè rodés les escenes de Spacey. Tot i salvar-se de ser vilipendiada per la premsa, en els Oscars només ha obtingut una pírrica nominació quan aspirava a molt més. Adivina la nominació.
No en tinc ni idea, però segur que per Kevin Spacey no, oi?
Christopher Plummer,
claro.
Per a millor actor secundari.
Fantàstic.
És per posar-se a plorar, però preferim enfotre'ns una mica de la imbecilitat dels acadèmics, perquè sigui el premi imbècil de l'any pels acadèmics de Hollywood.
A l'igual, fa un paperàs.
Sí, sí, segurament. Ha rodat en pantalla blava totes les seves escenes.
Això no impedeix que es facin grans pel·lícules com Thor 3, que tu defenses, per exemple.
No, però a veure, Christopher Plummer, jo crec que l'enganxem al lavabo fent caca i també li podem donar el premi al millor actor secundari.
Home, no sé. Bueno, jo esperaré veure la pel·lícula.
Sí, sí, no, sí, jo també, però moltes ganes, la veritat és que poquetes, però bé.
Home, em ve molt més de gust el Lady Bird, la veritat.
Sí, sí, sí.
Molt
sí.
Més de gust.
Tota sí. Manera, les escenes de Butter sempre donen molt, eh?
Sí, recordem, per exemple, Quentin Tarantino, Pulp Fiction.
O Trainspotting, no?
Exacte.
Mítica escena de lavabo.
Un dia podem fer un recopilatori d'escenes
sí,
de lavabo,
sí,
no?
Sí, m'agrada.
Bueno, us ho encarrego vosaltres, eh? Jo...
També hi ha una escena de lavabo.
Home, Arma Letal. Quan es queda atrapat sí. Al lavabo perquè hi ha una bomba.
També, correcte.
Veus? Hi ha sí, sí. Escenes de lavabo inoblidables i escenes de lavabo més...
Em pregunto si em podria fer un tema pel programa. Posar una foto.
Jo no dic res. Saltem a la següent.
Lavabos, quedem-nos amb la idea.
Mis enemigos siempre decían... Tonia, di la verdad.
Oh.
La verdad no existe. Cada uno tenemos nuestra verdad.
Doncs això és Jo, Tonya, biopic sobre Tonya Harding, la patinadora més odiada del món arran de l'incident amb la patinadora rival Nancy Kerrigan. Durant els anys 90, Kerrigan va ser agredida al genoll per un pinxo a sou en un entrenament perquè no pogués competir contra Tonya Harding en els Jocs Olímpics d'hivern del 1994. Harding va ser acusada d'instigar l'agressió i sancionada de per vida a la pràctica del patinatge. Harding també va ser declarada persona non grata en el circuit professional. Jo, Tonya, tan sols pretén servir com a plataforma a Margot Robbie per a reivindicar-se com a actriu a base de nominacions i premis. La nominació a l'Oscar l'ha aconseguida. La pel·lícula l'ha dirigit Craig Gillespie, realitzador del remake de Noche de Miedo i coprotagonitzada per Alison Janney i Sebastian Stan.
Ve molt de gust aquesta, eh? A mi l'Alison Janney sempre m'agrada molt i he llegit coses molt bones d'aquesta pel·lícula.
A mi em fa mandra aquests biopics així, que a més se centra tot en una anècdota, veus...
Clar, no és una anècdota, és el moment més important de la seva carrera, per dir-ho així.
Per això mereix una pel·lícula de 2 hores i quart.
2 hores i quart. Exactament no sé què es mereix una pel·lícula de 2 hores i quart d'aquestes alçades, eh?
Clar, jo tenia els meus dubtes, però bé, la veurem, això sí. Tanquem amb la resta d'estrenes. En la sombra és una pel·lícula alemanya protagonitzada per Diane Kruger que interpreta una mare que intenta suïcidar-se després que la seva família hagi mort en un atemptat perpetrat per uns adoradors de Hitler. Quan els culpables quedin en llibertat per falta de proves, ella, emulant a Charles Bronson, decideix prendre's la justícia pel seu compte. La enfermedad del domingo és una pel·lícula intimista espanyola sobre el retrobament entre una mare i una filla que feia 30 anys que no es veien. La mare creu que això pot ser una oportunitat per recuperar la seva família, però descobreix que en realitat la filla té un propòsit ocult. Tanquem amb Una família feliç, pel·lícula d'animació alemanya sobre una família que durant una visita a un parc temàtic cadascun d'ells es converteix en un monstre. Un vampir, un home llop, un monstre de Frankenstein, etc. I fins aquí les estrenes d'aquesta setmana. I ara, escolta, agafem un avió, ens teletransportem, ens posem pintures a la cara i esperem que no ens facin fora, tot i ser blancs, perquè allà no n'hi ha gaires. Anem amb Pantera Negra, Black Panther. Doncs aquí tenim la banda sonora d'aquest Black Panther, que, si voleu, comencem per aquí. A mi m'ha encantat, m'agrada molt els sons, utilitza sons tribals, utilitza una mica de tot, recursos variats, per confeccionar una banda sonora, trobo que amb força personalitat i molt encertada.
Un altre dels grans encerts de la pel·lícula. Per mi, Pantera Negra demostra que es pot fer una gran pel·lícula de superherois, allunyada de l'humor i seguint fidelment les arrels del personatge. I torno aquí amb Thor 3, que fa just
que pesat,
el contrari.
Sí, perquè canvia el rotllo.
És que com més hi penso, menys m'agrada. És una putada, però és així.
Saps què passa? Que a Thor 3 ho van provar de totes maneres i no els hi va sortir cap, van considerar que els hi sortia tot, i que a mi la primera part de Thor m'agrada bastant, m'agrada molt. I van provar alguna cosa diferent.
Fa no gaire, abans de que estrenessin la tercera, vaig tornar a veure la segona i vaig pensar que tampoc era tan dolenta. Que una pel·lícula d'acció, ni més ni menys.
Jo la segona és que la trobo avorrida.
Una invasió extraterrestre...
En canvi, amb la 3 jo m'ho vaig passar molt bé. Però és igual, aquest debat ja va succeir fa 4 mesos, ara.
Exacte. En tot cas, recordem això, mantenir-se fidel als orígens dels personatges funciona. No cal recórrer a mètodes artificials, a coses que els personatges no són, per intentar fer que la pel·lícula sigui més apta per tots els públics o que agradi més a tothom. Aquí tenim una pel·lícula protagonitzada per afroamericans o per africans directament, on hi ha, penso que són dos personatges blancs, i la pel·lícula no només ha triomfat, sinó que està molt bé.
Sí, correcte. A més, ha triomfat als Estats Units com feia temps que no es veia. A més, qui s'hi podia imaginar, algú? Si tu t'haguessin preguntat,
ningú,
fa 10 anys, un dia es farà una pel·lícula de Pantera Negra i una altra de Liga de la Justícia, quina guanyarà i quina recaptarà el doble que l'altra?
Home, evidentment apostes per la Liga de la Justícia, però sense dubtar-ho ni un moment.
Doncs tu imagina't estar fent unes xifres equiparables a una pel·lícula de Los Vengadores, que actualment és de lo que més recapta, no? Mm-hmm. Pantera Negra, un absolut desconegut, que sí que és cert que entre la comunitat afroamericana és un personatge popular, sobretot perquè va sorgir en els anys 70. A més, va haver-hi un moviment polític que eren els Panteres Negres, aleshores, que va coincidir amb el nom del personatge del còmic, que va ser pura coincidència, però, en tot cas, una cosa...
Sí, que quedi clar, no hi ha relació, eh?
No, però, clar, la simbologia i tal sí que ha quedat associat, tot i que realment no hi ha cap vincle entre una cosa i l'altra, no?
A veure, però abans a mi m'agradaria defensar també que no és el primer superheroi de Marvel negre que protagonitza la seva pròpia pel·lícula. Tenim a Blade. Sí. De Wesley Snipes, que també va ser un èxit.
També va ser un èxit.
També va ser un èxit, no ens més... n'oblidem, eh? Vull dir, o sigui que hi ha precedents, hi ha precedents.
Més deixaria bé, si te vas a buscar de DC, tenim Steel, que també era Shaquille O'Neal, no?, que va fer...
Sí, n'hi ha més, però vull dir, el cas de Blade, clar, és un personatge afroamericà de Marvel, protagonista ell sol de la pel·lícula, a més, un antic personatge secundari.
Però ja estem parlant de pel·lícules de pressupostos d'entre 150 o 200 milions de dòlars que ha costat aquesta,
sí.
Seria la primera, no? És igual que dius, no, Wonder Woman, sí, n'hi han hagut altres pel·lícules de superheroïnes, Catwoman, que és pràcticament un insult, no?
Uh-huh.
Clar, estem parlant d'una altra, és a dir, en aquesta nova Marvel, aquest Marvel Studios, pel·lícules d'alt pressupost, confiar en Pantera Negra com has fet amb Iron Man no era una aposta...
Però realment ja ataquen amb personatges que no són el personatge més conegut de l'editorial. De fet, que la primera pel·lícula Marvel de gran pressupost i que va obrir camí a tot l'univers Marvel fa just 10 anys fos Iron Man, ja diu alguna cosa sobre com ho van voler enfocar allò. No començar amb les estrelles. O amb qualsevol personatge es pot fer una bona història. Això, sí. De fet, és el que deia sempre Stan Lee.
Estàvem en una època que també, o sigui, no podies fer-ho amb Spider-Man perquè no tenies els drets, X-Men tampoc, o sigui, què et quedaven, los Vengadores? Qui uh-huh. són els Vengadores? Doncs els tres, no? Thor, Capitán América, Iron Man. Per tant, havies de començar per aquests tres sí o sí, perquè era el uh-huh. que et quedava.
Però començar per Iron Man i no per Capitán América, per exemple, doncs em sembla un moviment interessant. Jo, com a superfan d'Iron Man, em sembla molt bé. Però, a més, començo a pensar que arriba l'hora d'un retiro d'aquest personatge, eh?
Bé, sí, això suposo que serà inevitable i passarà l'any que ve.
Deu anys després ja toca, potser.
Amb Avengers 4, que per cert significarà tot una reformulació de l'univers cinematogràfic Marvel.
I és una cosa que Marvel ens té acostumats. De fet, la primera alineament dels Vengadores va durar encara no un any, abans no van començar a entrar i a sortir personatges nous. Per tant, canvis en la línia dels personatges estaria bé.
I veiem que aquests personatges secundaris que estan començant a sorgir, ara tenim Pantera Negra, tenim Spider-Man, o sigui, són personatges de futur, l'any que ve tindrem Capitana Marvel, o sigui que el futur ja s'està treballant ara.
Clar, Capitana Marvel, jo així de bones a primera diria, serà un fracàs, però clar, jo què sé ara ja? Serà una pel·lícula d'una superheroïna pràcticament desconeguda, a més que no té dècades d'històries a les seves espatlles, més aviat al contrari, la versió femenina del Capitán Marvel és relativament recent, si tenim en compte la història de tot l'univers Marvel. Per tant, jo diria que no triomfarà, però jo què collons sé? Perquè després mires Wonder Woman o Pantera Negra, per tant...
Bé,
a l'igual triomfa.
Anant a la pel·lícula, abans heu fet unes valoracions, us heu passat bé, us ha agradat, la puntueu positivament, la pel·lícula?
Molt positivament, molt content.
Marta?
A mi m'ha agradat, és... perquè ja, home, sí, hi ha una mica d'humor, a mi m'agrada molt el personatge de la seva germana, la Shuri.
Ara parlarem una mica dels personatges.
Clar, no sé, és que... En general, la meva sensació és molt bona i crec que toca una mica de tot.
I és per mi va una mica més enllà del cinema de crispetes, del cinema d'entreteniment i prou, sinó que intenta explicar una cosa més.
Això és molt interessant que ho diguis, Aram, perquè la sala no ho va entendre. La sessió que jo hi vaig anar, això no ho va entendre perquè era la Rambla. Tota la pel·lícula, gent baixant i pujant. Anant al lavabo, i vaig pensar...
Això és el problema dels caps de setmana en els cinemes, en pel·lícules...
No sé quin és el problema, de creure que és una pel·lícula de masses, que és una pel·lícula de divertimento, i que tens dret a passejar-te i ja està, no? No sé, amb això ho sento molt, però soc molt estricta.
Però bé, és, en tot cas sí que és
crec
una pel·lícula...
Crec que és una falta de respecte. Ara que sí que és veritat que darrere teníem una filera de fans... de Black Panther, que jo no sé d'on t'han sortit, a Girona, fans, però afèrrimes, eh? I dones i homes, també, i bé, i uns ús, i ai, oh, bé, unes onomatopeies molt expressives, molt eloqüents.
Bé, a mi també m'ha agradat la pel·lícula, ara posaré una mica de Golby, per això, perquè a mi no m'ha agradat tant com altres pel·lícules de Marvel. Potser perquè és un personatge que a mi, a priori, en el còmic no m'ha interessat mai, I en cinema, doncs, a banda de la bona impressió que sí que va causar Civil War, que trobo que la seva trama estava molt bé, la presentació del pare i tal, dintre del conjunt trobo que funcionava millor que no pas en el que és la pel·lícula en solitari, que sí que m'ha agradat i que està molt bé la pel·lícula, però per mi la poso un escaló per sobre de les altres produccions Marvel, fins i tot de Thor.
De Thor 3.
De Thor 3.
I d'avui de 2, també.
La posaria a l'alçada de Thor 1.
Mare de Déu.
De Thor 2 no, perquè Thor 2 estaria a baix de tot, però més o menys al nivell de, potser, de la primera de Thor. És una pel·lícula, déu-n'hi-do, un pressupost important, 200 milions de dòlars, que jo crec que gairebé...
Es nota, no?
Sí, ha anat a lo estètic, perquè de fet lo estètic... és on més m'ha agradat la pel·lícula, tant en vestuari, tot el disseny de producció, decorats, efectes especials, el disseny de Wakanda...
És que tornem amb Thor. Tot el que per mi a Thor era una mica kitsch i exagerat, en aquí ho han fet mesurat i em sembla creïble i
perquè
funciona.
Perquè l'estètica és la mateixa. No t'has recordat a Jack Kirby?
Sí, clar, sí, és un referent. Però en aquest cas el trobo un referent ben aplicat i encertat i mesurat. Dintre del que ha de ser, no sé. Jo trobo que el disseny de producció d'aquesta pel·lícula està la mar de bé.
A mi m'agrada molt, no sé vosaltres, el contrast aquest d'aquests paisatges d'Àfrica, que crec que una mica estan desaprofitats, perquè sí que es veu alguna cosa, però, ostres, Àfrica és molt bonica. I hagués estat... m'hagués agradat més que s'haguessin vist més paisatges africans, no? Tot i que potser la batalla final és quan passa més a l'exterior, ho veiem, no? Però combinar aquesta part d'Àfrica amb un món ultratecnològic que viu allà amb una bombolla de forma literal, ostres, mola, m'ha agradat. I el disseny de Wakanda trobo que és molt xulo.
El que passa que has de caminar per la frontera de la pel·lícula i el documental d'animals, saps? Allò, mostrar la selva i mostrar els paisatges d'Àfrica tinguent un significat dins de la pel·lícula. Ensenyar per ensenyar és malgastar una mica el pressupost.
Ja hi ha escenes, eh? Hi ha una escena de poblat de dins de Wakanda, hi ha escena de traficants humans.
Això és una cosa que m'intriga. Les imatges de la gent en cabanes, matxacant el gra i tot això, són actors? Perquè, clar, se suposa que si ets de Wakanda estàs forrat. Aleshores, la gent que està allà dissimulant i que va amb cavall per l'estepa i aquestes coses, són actors o realment hi ha gent a Wakanda tan putejada que ha de moldre el gra amb una mà de morter quan tenen la tecnologia per fer tot el que vulguin.
Però aquesta és la teva perspectiva occidental.
Però a Wakanda no hi ha pobresa, per tant, tu entens que si ho fa allò és perquè li agrada fer-ho.
És el seu sistema de vida.
No en tinc ni idea, però jo tinc la teoria de que dins de la cabana té una TV de 50 polzades.
Segurament, segurament.
No tinguis cap dubte. Igual, millor que la que tens tu a casa teva.
A Catalunya també hi ha, a Catalunya i a la resta d'Europa, hi ha comunitats que viuen del que produeixen per opció personal.
Sí.
Jo crec que és una part d'aquesta sostenibilitat, no? Que no cal que la tecnologia... De fet, la tecnologia és, per ells és un mitjà, no és el fi. És un mitjà per curar malalties, és un mitjà per moure'ns més sosteniblement. Si t'hi fixes, és un país net, és un país ecològicament sostenible.
Però jo crec que aquí li han volgut donar un toc ètnic a la
per
pel·lícula.
Per suposat.
Que no feia falta i que precisament hauria estat molt més graciós si, per exemple, en lloc de fer servir una mà de morter hagués sigut una mà de morter electrònica o alguna cosa d'aquesta, saps què vull dir? Bé. O sigui, que s'hagués vist que Wakanda doncs, afecta a tots els seus personatges, a tots els seus habitants i no només els que viuen a la gran ciutat.
I anant amb el tema de l'estètica, vestuari i tot això...
Ah, molt bé, home, les guardianes, les guàrdies personals del rei, per exemple, semblen un gran encert.
M'agraden molt els tatuatges del cap.
El moment aquell on hi ha el primer combat entre les tribus, clar, allà les veus totes i veus una mica les diferències estètiques entre ells, no?
Sí, una mica estereotipat, però està bé.
Aquest, no sé si prové del còmic, ara jo sóc totalment aliena, eh? La primera, meu primer contacte amb Black Panther és a través d'aquesta pel·lícula, vull dir que ja em perdonareu.
Jo la història de les cinc tribus no l'he llegit en el còmic. No dic que no vingui del còmic, però és que tampoc n'he llegit tants de Pantera Negra.
Em refereixo a l'estètica, no? Per exemple, les guardians que fan servir armes blanques, fan servir llances, no? Fan servir armes de foc, tot i que les tenen, no? Tot i que tenen tecnologia.
En el còmic són super tecnològiques, van amb una armadura amb disseny ètnic, però és una armadura avançada.
Vale, perquè aquí me recorda, és com una barreja, no? També del vermell, d'aquest tipus de vestimenta, també m'ha recordat una mica al Japó. És com una mica barrejat, no?
Sí.
És...
Podria ser.
Bé, no sé, a mi m'ha agradat, eh? Anant a l'estètica està molt bé, i a més fragmenta molt bé els mons, la laboratòria és a laboratori amb uns tons blavosos, amb uns tons més clars, més, i llavors hi ha el to ètnic, no? El poblat amb els tons més ocres, més vermellosos, les guardianes amb el vermell i el daurat, hi ha molt tipus de cromatologia en la pel·lícula.
M'agrada que no sigui una peli fosca. Moltes de les pel·lícules de superherois Marvel tendeixen cap al gris. Estic pensant especialment en el Civil War.
Clar, jo crec que depèn del to de cada pel·lícula. En aquest cas estem parlant d'un to més lluminós, Wakanda és tot colors, Àfrica és colors, i és el que t'intenta transmetre. Perquè,
fixa't, es pot escollir, això.
Sí, però les escenes del principi al final i els flashbacks que transcorren a Oakland és just el contrari. Tornem a una estètica més gris i més fosca que contrasta amb la lluminositat de Wakanda. És a dir, quan estan allà a San Francisco, veus els nens allà jugant a la cistella de bàsquet, tant al principi com el, potser no tant al final, perquè al final és de dia i al principi és de nit, sí que agafa una fotografia una mica més fosca en aquest aspecte.
Jo estic a favor del cinema colorista, o sigui, prefereixo alguna cosa més passada de rosques estil Paul Thomas Anderson o Wes Anderson que no pas una pel·lícula de grisos.
Venem a la part política que comentàvem, la política de la pel·lícula, que és un debat interessant per treure. Jo hi he trobat, o sigui, sí que hi ha política, però és molt suau. Entenc que no es mullin amb aquestes coses perquè és el tipus de pel·lícula que és, vol anar al públic que va dirigit, i Marvel en aquests moments no entrarà a criticar de manera com es mereixeria potser el colonialisme d'espanyols, francesos, anglesos i portuguesos durant l'època de l'imperialisme. No entrarà, tot i que podia entrar, t'ho deixa allà una mica apuntat. Bé, comentàvem el tema aquest del tràfic d'esclaus, aquesta petita escena que es veu al principi de la pel·lícula, que la veus però tampoc t'expliquen. És a dir, jo crec que apunta varis fronts polítics, però es frena, no entra en cap d'ells.
Jo crec que el tema de nació oprimida i colonitzada no hi entra perquè no ho és. Wakanda és una super, és un superpaís, és el país més ric del món, i aleshores no està mai conquerit per cap potència estrangera. Per tant, no és la pel·lícula que li toca parlar de colonització. El que fa és enfocar-ho des del costat del contrari, de som la nació més poderosa del món, què hem de fer? Hem de seguir protegits darrere d'un mur i no deixar entrar els estrangers? Hem de seguir tancats dins de nosaltres mateixos i Wakanda para los wakandianos? O ens hem d'obrir al món i la manera de tirar endavant i defensar la nostra pròpia nació és obrir-nos a la resta de nacions. És aquí el dilema. I aquí el paral·lelisme no és amb qualsevol nació africana excolonitzada, sinó amb els Estats Units, amb les nacions poderoses de l'actualitat.
Una mica com el Japó, no? Que també en el seu moment era una nació molt tancada i,
sí,
i es van obrint...
Però clar, estem ara mateix en el món real on els Estats Units per protegir-se volen alçar un mur, i el que fa aquesta pel·lícula és plantejar-se la millor manera de protegir-nos nosaltres que som rics, protegir-nos dels pobres i de les guerres de l'exterior, és alçant un mur? El que hem de fer és no intervenir per parar les injustícies de la resta del món i ens hem de mantenir dins de les nostres fronteres? Què hem de fer? I plantejat d'aquesta manera em sembla...
No, està bé, però jo trobo que aquest discurs s'hi entra molt poc, és a dir, i passa una mica per sobre i el posa de manifest amb una escena postcrèdits. perquè l'escena post-crèdits val a dir que direm alguns spoilers, per tant, que la gent avisi. Sí.
Sí, anem a parlar de Black Panther, si parlem de la pel·lícula és difícil fer-ho sense spoilers.
L'escena post-crèdits, la que té lloc a la ONU, la primera escena post-crèdits, ve a posar de manifest clarament aquest missatge que hi és present a la pel·lícula, però que hi entra molt, molt poques vegades. La pel·lícula està per altres coses.
Jo trobo que, en el fons, la pel·lícula tracta sobre això, sobre un rei que vol mantenir les seves tradicions contra un rei que vol fer servir el poder de la seva nació per influir a la resta del món.
Jo crec que
tot això és... aquest és l'argument de la pel·lícula.
Però crec que és una petita rei... part només.
Home, és pràcticament tot l'argument. No? La lluita de poder entre un que vol una cosa i l'altre que vol l'altra. Fins que el rei bo, entre cometes, se n'adona de l'erroni del seu camí i canvia d'opinió. En part gràcies al que li ha fet veure el rei dolent. Tot i que és el rei legítim. Però el tema de la pel·lícula és aquest, és allò, què fem amb la nostra riquesa? Ens ho guardem per nosaltres o la compartim amb el món exterior?
Anem a parlar una mica dels personatges de la pel·lícula. Tenim el Chadwick Boseman com a T'Challa, ja l'havíem vist a Civil War. Jo crec que està molt bé ell.
M'ha agradat, superbé.
Em va agradar a Civil War i aquí trobo que...
De fet,
potser no brilla tant com aquella pel·lícula, perquè aquella era l'únic, en canvi aquí és que tot el repartiment de la pel·lícula em sembla brillant, és a dir, no hi ha ningú que em sembli malament.
Sí, sí, estic d'acord. Bé, no sé si Martin Freeman m'acaba d'agradar,
Ara en parlarem. Home, a mi sí, Jo, a mi, ja ho dic ara, a mi m'ha encantat el Martin Freeman. De totes maneres, aquí ell està molt bé, vull dir, és un actor protagonista.
Però està quasi com a secundari còmic. No sé.
De qui estàs parlant?
De Martin Freeman.
Ah, no, còmic?
Sí,
jo no l'he vist còmic.
Està... L'escena del casino... Bé, en tot cas és un personatge que surt relativament poc, vull dir.
Killmonger, que és el que fa el Michael B. Jordan, a mi m'ha agradat molt.
Molt. A part de que aquesta pel·lícula trobo que és el més gran fanservice que hi ha hagut en totes les pel·lícules de l'univers Marvel. Mai hi havia hagut tants homes ensenyant pit. Diria jo que és on es veu més múscul d'homes de totes les pel·lícules Marvel amb diferència. Es passen pràcticament bones parts de la pel·lícula sense samarreta, cosa que trobo que està molt bé.
Sí, sí,
jo ho defenso perquè, escolta'm, si hi ha fanservice per un costat, doncs s'han fanservice per tots els costats.
Això deu ser de les noies aquestes que tenies al darrere, Marta, devia ser per això. En tot cas, aquí el Michael B. Jordan a mi m'ha agradat, aquest Killmonger. Li han volgut donar... A vegades ens queixem d'aquest tipus de pel·lícules, els dolents els hi falta una certa profunditat o que les motivacions no estan clares. Aquí és un dolent que, de fet, és una mica com li passava el buitre a l'Spider-Man Homecoming, és a dir, està ple de matisos, no és dolent perquè sí, ni fa les coses perquè sí, sinó li ha passat una tragèdia, per cert, molt shakespeariana, no?
Sí, és veritat.
El dolent, i fins i tot jo vaig arribar a empatitzar amb ell, malgrat que és dolent i que fa coses que no em semblen gens bé, no? Però l'arribes a entendre el
pràcticament...
per què ho fa i és com... Doncs és normal que estant com està, acabi fent el que fa, no?
Pràcticament tot el que fa és molt raonable, menys un parell de coses que estan posades a la pel·lícula per fer-nos veure que és el dolent. Perquè si no, no tindríem tan clar que fos el dolent, que és disparar a la seva nòvia i cremar les flors. Si no fos per aquestes dues coses, el tio no seria dolent, però com que, clar, dispara la seva dona i fa allò de cremar, doncs aleshores ja sí, és dolent. Però sí, en tot cas, és molt fàcil entendre les... Bueno, vull dir, no costa entendre la seva motivació.
I llavors tenim a Martin Freeman, que... Jo crec que Martin Freeman, clarament... intenta, o Marvel el que vol fer amb Martin Freeman a partir d'ara és suplir el que havia estat l'agent Coulson. Per mi és el nou agent Coulson, Martin Freeman, o serà el nou agent Coulson a l'univers Marvel. Tenim l'agent Coulson a la sèrie de Agents of S.H.I.E.L.D., per tant, hem perdut el personatge. Ja va ser introduït breument a Capitán América Civil War, si recordeu bé.
Sí, estic d'acord, però m'agradava més l'agent Coulson.
És que a mi...
Trobo que Martin Freeman té un toc britànic, de flema britànica, que fa poc de gent de la CIA.
Però no ho sé.
A mi falta una mica de cowboyisme.
A més, és d'aquells actors que... Escolta, qualsevol cosa que faci, li veig bé i em sembla bé. És a dir, és aquest personatge, a més blanc, no?, en aquesta, aquesta pel·lícula que tots són negres, que fa molta gràcia a la que és la germana de Pantera Negra, que li diu, mira, un altre blanc. No? Em portes un altre blanc. Que en aquell moment, si tu... Recordes Civil War? Saps que és quan el Capi li va portar el Bucky... Saps que està parlant de Bucky, no? No ho sabràs fins a l'última escena postcrèdits, però en aquell Exacte. Moment, si tu te'n recordes d'aquest detall, doncs ja pots lligar.
Jo no hi vaig caure en aquell moment, eh? Vaig pensar, qui deu ser l'altre?
Clar, jo estava esperant a Bucky o a Steve Rogers en algun moment de la pel·lícula, perquè uh-huh. recordava al final de Civil War que passava a Wakanda, no? I allà l'Steve Rogers els hi entregava el Bucky. Ha arribat als crèdits, no ha arribat al llarg de la pel·lícula, bé.
Jo m'esperava algun cameo més, també, de l'univers Marvel, la veritat.
Sí, perquè l'he trobat, no sé si d'efecte o no, perquè clar, aquí el director Ryan Coogler, que per cert venia de fer Creed, s'ha mantingut una mica també com Wakanda, no? Una pel·lícula que és una bombolla una mica respecte de la resta de l'univers Marvel, que ja sabem que al final, doncs, com que te l'està integrant, no?, a posar-te aquesta escena del Bucky, però podria ser bastant autònoma per ella mateixa, la pel·lícula.
Sí, sí, sí.
Doncs no sé, jo el Martin Freeman el defenso, a mi m'agrada molt el seu personatge, m'està agradant aquest agent de la CIA, que a més té un moment de glòria al final de la pel·lícula, no? Quan ha d'agafar la nau. Jo el veia com a Watson, pràcticament, no? Aquell exsoldat.
Sí, exacte. És difícil separar-lo del personatge de Watson. En tot cas, a mi no em fa oblidar l'agent Coulson. Però en general estan tots molt bé, saps?
Sí.
O sigui, Clau també, l'Andy Serkis...
Sí, l'Andy Serkis està molt bé, jo trobo que surt poquet i que l'han desaprofitat una mica, però llavors he pensat, calla, coneixes el personatge de Clau dels còmics. Clau tornarà, amb la, no sé si de color rosa, però...
No ho veig.
Però tornarà com a imatge sònica i aquí ja l'Andy Serkis podrà fer el que li agrada més, que és fer un personatge de captura de moviment amb Clau. Clarament, jo crec que sí, eh?
Sí? No ho sé, sí. La veritat. Serà per personatges, ja han de començar a ressuscitar penya, mare de Déu.
No, però és que surt molt poc, és a dir, personatge de Clau que desaparegui d'aquella manera, d'una forma tan ràpida, vaig dir, hosti, tanta història, més venia de l'era d'Ultron, si és un personatge que tenia, i és més molt xulo, a mi m'agrada molt com el fa l'Andy Serkis.
Sí, està molt bé.
No pot ser que la història d'aquest personatge acabi aquí.
Lo bueno si breve dos veces bueno, i Clau no oblidem que no deixa de ser un supervillano de tercera regional.
Sí, com Pantera Negra, per tant és un villano a l'alçada de Pantera Negra.
Home,
sí.
No sé què dir-te.
Ei, que estava amb el Doctor Muerte a la Secret Wars, el Clau, vull dir que va tenir també el seu moment.
Sí.
D'importància en una gran macro. Però, saga, no sé.
Però és molt difícil per un supervillano tenir una sèrie pròpia. Aquí n'ha tingut Veneno, Doctor Muerte...
Sí, poquets.
I...
Sí. Bueno, més, ja,
sí, podem trobar els seis siniestros, però ja havien de ser en grup, per dir-ho així, no? Saps que Magneto, no estic convençut de que hagi tingut mai una sèrie pròpia?
Sí, o miniseries i novel·les gràcies.
Sí, alguna miniserie, però...
Sí.
Bé,
tornant al tema, llavors tenim tots els personatges secundaris que envolten a Pantera Negra, les guerreres, que aquí tenim la Danae Gurira, que és la Michonne de Walking Dead, que en algun moment jo vaig veure Michonne també, perquè va amb aquella llança que sembla com la katana que fa servir a Walking Dead. No?
I quan fa morros, quan està enfadada, és Michonne total.
Total. Llavors, que més tenim? La Lupita Nyong'o, que
està molt bé, aquest personatge.
Porta aquesta mena de... No sé, que són com uns boomerangs però rodons, no? Bé, aquesta arma que està força xula.
Un homenatge a la princesa Xena o una cosa així, de Xena, la princesa guerrera.
Sí, podria ser. I llavors tenim Angela Bassett i Forrest Whitaker fent el que fa sempre, no? Sou guerrera, no sé què fa aquí, bé, són aquest tipus de...
Aquesta mena de xaman místic.
Exacte, i Angela Bassett...
Està majestuosa, que és el que se li demana.
Sí.
No? Desprèn una mena de magnanimitat, no sé. Està enorme, aquesta dona.
I d'aquests personatges, Marta, que hem comentat, no sé si vols afegir alguna cosa respecte a el que hem dit.
Que ara mateix estic confosa. La Lupita Nyong'o, de quin personatge fa?
No era la germana?
No.
Jo ara quan ho has dit he pensat que era la germana.
És la que acompanya...
Ah, no, ja sé qui és.
És l'ex-núvia.
És la Nàquia, és l'ex.
És la ex.
L'ex-nòvia, no?
Sí.
No.
Sí.
Ara...
Sí, és.
Ara em feu dubtar.
És.
Val.
Molt bé. No, jo trobo que la veritat que el repartiment està molt equilibrat i el que a un... Jo crec que es compensen molt. la frescor la porta la Shuri, no? La germana del rei.
Que... Tu el que deies, tu, molt bon personatge, eh?
M'encanta aquest personatge. Ara us en parlaré una miqueta d'ella. No hi ha molt, però sí que la podrem veure en un capítol de Black Mirror. I... m'agrada la seva... Perquè és... És que fixeu-vos, és dona negra i a més científica. És a dir, o sigui, està aquest personatge per trencar tots els mollos, estereotips, sexistes, racistes. És brutal, si parem a pensar. És, crec que és de les primeres pel·lícules que veig que... Si parlem de superherois, eh? Pot trencar. Sí que és veritat que Thor, la Natalie Portman, fa de científica, és científica, no?
Sí.
Però és blanca, no és tan... Bé, és difícil, també, però té l'home que està allà supervisant, sí o no? En canvi, en ella és jefa d'ella, ella mana, és la cap del seu laboratori.
A més, domina que no vegis, eh?
És però com, amb una naturalitat, té un do natural per fer-se el seu espai propi i té un do natural per saber on és i on vol estar, perquè ella el poder no el vol per res, ella vol ciència i vol fer els avenços científics i té un rotllo amb el seu germà, una estira i arronsa molt divertit, que el respecta, però alhora doncs com és la petita, se'n fot en certs moments, com sí, pot, aprofita l'oportunitat.
Aquest humor que té és molt bo, eh?
És la germana petita, és espavilada, de quan no, li diu, vinga, prova, fes una patada aquí, no? Prova un suposat maniquí que està provant un vestit nou de Black Panther, i fa la patada i envia el maniquí, home, però no te passis tant, no? I després diu, va, torna-hi, no? I surt disparat, i Black Panther surt disparat, no? Ja, pues ja us... Bueno, és aquestes coses d'entremaliadura que són divertides. També hi ha escenes, l'escena d'ella amb la Nakia, no? L'ex de... No, potser amb la guerrera, Okuya, que estan en un cotxe i finalment el cotxe acaba amb un volant...
És dels pocs moments d'humor que té la pel·lícula.
I una cop... Clar, acaba despullant, no?, tota la carrosseria en l'aire i...
Aquell és moment Guardianes de la Galàxia, una mica.
Sí, és el moment humorístic.
De fet, és ella la que protagonitza la major part dels moments d'humor de la pel·lícula.
Sí, sí.
La interrupció abans del combat ritual...
Sí...
Quan aixeca la mà per fer un deure que
s'hi oposa...
Se quedó paralizado...
Home, i també el guerrer...
Sempre
com
és
es
la...
diu el guerrer de l'altre tribu, els que viuen fora?
Ah, el guerrer goril·la, no me'n recordo. Un Baku.
Aquest també té un moment humorístic, o sigui, quan rescata Pantera Negra i venen allà a buscar-lo, també té conya, és a dir... Al principi perquè desafia el rei i tal.
És un altre tipus. En Baku és un home fort. És un home, a més, una tribu que ha decidit... aïllar-se de les altres quatre i anar a les muntanyes. I el que dèiem del paisatge, no sé si us heu fixat, però està nevat.
Sí.
A Wakanda, tant pot morir de calor com pelar-te de fred.
És com Argentina, és el Kilimanjaro, allò.
Sí, llavors...
Wakanda ho té tot.
Ho té tot. Són els Pirineus de l'Àfrica.
No podem anar de vacances a Wakanda? Jo vull anar.
Però bé, ho té tot amb cert... Perquè, clar, és que té moltes coses intrínseques, no? Ells tenen un mineral o un material preciós que els dona poder, però no n'han abusat. L'han pogut fer servir de forma raonable. A més, tenen armes, si vol, tenen armes, tenen naus, es defensen. I, en canvi, l'accidentalitat o la violència, els índexs,
no n'hi ha, perquè no hi ha pobresa.
No ho sabem, això, eh? A veure, ara també aquí estem fent les nostres deduccions.
Sí que hi ha algun moment que...
Si no hi ha violència, per què necessites un grup de guerreres que et protegeixin?
Perquè et volen treure el tron cada dos per tres? És com una cosa que... Això sí que no m'ha agradat...
Perquè sí que hi ha estratègia, hi ha negociació amb les altres tribus. Jo crec que ara és una època de calma, sembla, no? Que estan d'acord amb que aquesta tribu en concret, el T'Challa, no?
T'Challa,
amb la T aquesta que no es pronuncia,
no.
Doncs és el monarca en què totes les tribus consenteixen.
Mm-hmm.
Ningú s'atreveix a saltar... Bueno,
podríem dir que és un monarca mig votat...
Home, votat per les altres tribus. Però una cosa que em va molestar... Sí, exacte. Una cosa que em va molestar a mi de la pel·lícula és que no traduïssin Black Panther. No hi veig cap mena de sentit.
Que no li deixessin Pantera Negra.
Sí. Saps allò? Te deu, vamos a tomarte el poder de Black Panther. Vamos a tomarte el poder de la Pantera Negra.
Sí, si vols el títol el pots deixar igual. I...
Sí, hauria sigut molt més lògic. Sí. A l'hora de traduir Black Panther, sí, al castellà.
Sí, jo també trobo que tens raó. Sí, sí.
No sé, no ho entenc gaire, això.
Però és que Hulk no es tradueix, ara. No, és Hulk.
No, però en aquest cas, clar, què agafes? La Pantera Negra com penseu una cosa mitològica, els... perquè tu veus una Pantera
penseu
Negra.
Penseu que els nois i noies d'avui dia comencen a dir Captain America. Vull dir, que ja no diuen Capitán, no? Capità Amèrica, mm-hmm, eh? I Spider-Man. Uh-huh. No diuen Spider-Man. I els còmics són còmics, no són TVOs. No saben què és un TVO.
Bueno, i a Deadpool li diuen Deadpool i no Massacre.
I diuen Deadpool, no Massacre.
Això sí que és fatal.
Sí, no, això a Panini, sisplau, que per faci tant, un pensament perquè això de Massacre...
Nova, són per noves generacions que els títols, que les paraules dels superherois començaran a ser anglosaxones.
Vale, però Xamanuli, quan li dona la pòssima, li podria dir perfectament... et trec el poder de la Pantera Negra.
Sí.
Saps? En lloc del poder de Black Panther. No,
sí,
no
perquè
té sentit en aquests casos...
de parlar amb algú de la pel·lícula de doblatge o de més enllà, segurament ve d'altres... Mm.
Bé.
Segurament anirà per contracte, que és que és Black Panther i on te digui Black Panther es queda Black Panther.
Abans d'acabar la tertúlia us volia preguntar alguna millor escena que tingueu que us hagi agradat o que hagi destacat per vosaltres a la pel·lícula.
A mi m'ha quedat, abans l'Ara m'ha dit que Morgan... Ai, en Martin Freeman. No li ha acabat. A mi tampoc. En part, crec que és pel doblatge.
Mm?
Sí, el doblatge...
La veu no li encaixava. I a l'altra part, jo de veritat, que de vegades l'he trobat peix fora d'aigua.
Sí.
És que, ja, és que s'hi troba. És que
ja
jo
ho ha
crec
de ser una mica.
És així.
El que passa que peix fora de l'aigua i a més que fa nosa. No sé, em sembla que l'han volgut afegir per fer-lo servir de lligam en futures pel·lícules i que aquí no hi pintava massa res.
És un agent de la CIA, que es passeja amb túnica la meitat de la pel·lícula que passa a Wakanda.
Però ja dic, ve suplir una mica la figura de l'agent Coulson, que una mica és la representació de l'espectador, és a dir, la persona normal en un món sensacional, no?
La persona normal
però,
és un Ignasi, pilot expert
condecorat
a la guerra i no sé què.
I quan li diuen que
això
es posi al capdavant d'una nau,
l'univers Marvel!
Aquí, qui més, qui menys...
Els pares de Peter Parker eren agents de S.H.I.E.L.D.
Això ara. Això ara,
no,
perquè...
No, Stan Lee en el seu moment.
Au,
no...
va!
Sí, número... Anual número 5 d'Amazing Spider-Man.
Ho buscarem.
Busca-ho, busca-ho. Estàs parlant amb un expert de Spider-Man, eh? De Pantera Negra no, però de Spider-Man t'asseguro que sí.
Jo bé, perquè li tinc molt d'afecte a l'actor, eh?
Hmm.
I no l'he trobat, no hi he encaixat. Jo no he identificat el doctor Watson. Per res, en cap moment.
Bueno, ja veig que aquí l'únic que li ha agradat a Martin Freeman és a mi.
M'ha agradat,
sí, em sap greu.
Però hi ha hagut algun moment que no està ben encaixat en guió o en pantalla, bueno,
jo,
o digue-li com.
Però
jo espero veure la Infinity War amb l'escena que comparteix amb el Benedict Cumberbatch.
Ah, sí?
Sí.
Això pot ser impressionant.
Home, tu t'imagines trobant-se amb el Doctor Estranyo? Ja només per això, ja val la pena que l'hagin introduït.
I doctor, no, el doctor és usted, ¿cómo dice? Nada.
La d'Andrew Serkis, no sé, doncs un bon dolent.
Ah, super megalomania, que sac, vull dir, és un dolent calibre
bueno,
James Bond.
La pregunta era la millor escena.
La millor escena?
O escenes, o... moments vibrants de la pel·lícula.
Home, per exemple, a mi m'agrada el combat final entre la tribu dels protectors de la frontera i el Black Panther, que després s'hi sumen les dones, que les guerreres, que després s'hi sumen les germanes, que després ja no sé què, i després surten els rinocerons, quan el tio toca el...
Brutal.
Jo crec que quan el tio toca el corn i apareixen això, els rinocerons, és un gran moment.
Me l'has agafat. Per tant, reitero el que has dit. A mi també aquesta escena final trobo que és molt
els
èpica.
Els rinocerons estan molt bé.
I està bé.
A més, ho entens. Jo pensava, què collons fa tinguent un rinoceron en un tancat de merda fet amb fusta? Que és Wakanda, hauria de ser megatecnològic aquest tancat o alguna cosa.
I
no?
Si em permets, un millor moment més intimista seria l'escena final a la pista de bàsquet a Oakland, intentant refer els errors de... el seu pare, per entendre'ns, no? Vull dir que és un altre moment més, més petit, però que trobo que té un significat molt important. També.
Saps quin problema té la peli? No hi ha sang. Volen fer-ho tan apte per tots els públics que tens de gent lluitant amb llances i les llances no tallen ni punxen.
Sí, sí. Per això... això...
per això està els rinocerons.
Als anys 80...
per estomacar.
Als anys 80 tampoc havia sang a Star Wars ni aquest tipus de pel·lícules i no ens queixàvem.
Ja, però eren làser, saps? No sé, un canvi, una llança, dius, home, una llança hauria de fer sang.
En fi...
a mi, qualsevol moment que surt la... la
Danai Gurira.
La Danai Gurira.
Gurira, Gurira, jo no és que... a veure, ara ens ho confirmaràs. Bé, bueno, ens has de parlar...
la germana.
No, d'elles.
Danai Gurira.
Gurira.
Que és la cap...
Michonne.
Que és la cap de les guàrdies.
Mm-hmm. Mm?
Qualsevol escena amb ella em sembla fantàstica.
Doncs, si de cas, acabem aquí amb la tertúlia crítica de Black Panther. I, Marta, ens expliques una mica... no sé què ens vols explicar exactament sobre actrius, el llenguatge de Black Panther... veus, l'Aram ens està tocant els tambors... bé, eh?
La música brutal, eh? M'agrada molt. No sé què us explicaré, la veritat. Jo he fet una barreja estranya. Començo per la llengua, em va cridar molt l'atenció, que sí que combinen anglès, amb una altra mena de llengua tribal, que no sabia si és real, si han fet una nova llengua com fan Star Trek, no? Un nou idioma, o han agafat la base lingüística d'una llengua africana i n'han fet una de nova. Doncs en un article del New York Times he pogut llegir que és real. És una llengua, una de les 11 llengües oficials de Sud-àfrica, i es diu Isixosa.
Molt bé.
Per tant, no han hagut d'inventar res, ja han agafat una llengua existent.
Han hagut de contractar profes. Profes d'aquesta llengua, però els ha sortit molt bé, perquè... bé, us volia parlar de quanta gent parla aquesta llengua. Doncs és el 15% del total de la població que reclama o que la vindica com a llengua materna. Podeu pensar que és una llengua perseguida. La seva peculiaritat, per exemple, és una llengua molt associada a una població que ha lluitat molt contra la colonització, tot i que es diu que...
estàs parlant del català o...?
Bé, podria ser.
Al
sí.
Català li queden molt poqueta vida comparat amb l'idioma aquest, em
sí,
penso.
Si seguim així, t'asseguro jo que... bé, en fi, va, anem.
Alguns dels representants contra apartheid que són Xhosa, són d'aquesta regió, són Nelson Mandela, Steve Biko, Thabo Mbeki i Walter Sisulu, per exemple, si podeu buscar Nelson Mandela, suposo que ja us sona d'alguna cosa. I
sí, de la pel·lícula de Clint Eastwood, Invictus,
exacte,
no?
Aquesta pel·lícula. Doncs va ser una regió que de Sud-Àfrica, de l'Àfrica del Sud, que va patir les missions, les escoles missioneres, bé, que es van enfrontar i van fer més resistència amb la seva llengua i que avui dia doncs, hi ha músics, hi ha persones que la reivindiquen, que parlen aquesta llengua, però bé, que encara no, doncs, és un símbol per ells. Tot i que diuen que els productors, productores d'aquesta pel·lícula no la van triar pas per això, eh? Com va anar? És anecdòtic, està molt bé. L'actor John Cani, que fa de Chaka, el pare de Chala,
sí,
és d'aquesta regió. I parla, i si això ho sap. I ell, quan va fer Capità Amèrica Civil War, li va dir al futur director d'aquesta pel·lícula que estaria interessant d'introduir una llengua africana per donar més realisme, més arrels. I en Ryan Coogler li va semblar bé. El va sentir i li va agradar com sonava. Llavors, a partir d'aquí, va intentar donar als actors i actrius com més aviat millor el guió per poder-se assajar bé les paraules que dialectalment i fonèticament sonés increïbles, perquè clar, quan parles una llengua que no és la teva, doncs pot passar això, no? Que no sembli creïble el teu diàleg. I van tenir com a professors, per exemple, el mateix John Cani i el seu fill, Atanda, que fa d'ell mateix de jove.
Ah, és el que... Què dius? Sí. És el seu fill de veritat?
Sí.
Que bo.
Sí, 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 és el seu fill de veritat. Aquestes dues persones que
parlen... Pues també té bona planta, eh?
Sí, que parlen ici i xosa, doncs van ensenyar en alguns dels actors i actrius, que han de parlar-ho, i en Chadwick Boseman, que és el protagonista, doncs va tenir un altre entrenador dialectal amb qui parlava via Skype. Així que va estar molt cuidat. La llengua està molt cuidada. Què més? Tot i que hi ha hagut algú expert en aquesta llengua que ha dit que bé, no sona malament, que podria estar millor. Bé,
sempre hi ha gent que no li sonarà prou bé.
Hi ha gent que la crítica, sisplau, que sigui constructiva. Però bé, és un clam molt important.
Amb el Klingon no passa, no surten Klingons queixant-se que no pronuncien bé
no
el seu idioma.
No passa això, no.
Segur que si busquem els trobem, eh? Gent que diu, no, és que aquí han dit una cosa...
No, si busques trobes de tot.
Però no són Klingons.
No, són experts
són
en Klingon.
Són terrícoles.
Sí.
Que són pitjor que els Klingons.
I tant.
Bé, doncs només aquest era la part de la llengua que jo a mi m'interessava molt, i l'altra part que us puc dir més miscel·lània és parlant, per exemple, de Chadwick Boseman, com es va entrenar, aquest cos que té, que llueix, com bé ens ha recordat l'Aram, doncs és el fruit de com a mínim 5 hores de gimnàs cada dia.
Es noten, eh?
Home, i tant.
Està que... Bueno.
Pa mojar pan.
Ja veus.
Arts marcials, perquè l'agilitat que requereix doncs s'adquireix amb arts marcials. I a més, dos tipus de dietes. Una que va començar menjant molta carn i que potser van dir no cal, perquè era massa... I llavors es va passar més vegetarià, però sí que havien de menjar moltes, ingerir moltes calories perquè l'exercici físic era dur. I no era tant afegir pes, sinó doncs, muscular-se. Això pel que fa al protagonista, el monarca, que fa de T'Challa. Què més? Parla de si llegia còmics Marvel, no? Ha dit que la Marvel, quan clar, van començar la pel·lícula el projecte, els hi passava els còmics de Pantera Negra. I suposo que d'altres, ja que hi ets, no? Pues que te'n donguin d'altres.
Enviant el lot a casa.
Però es va avorrir una mica i va dir, per què no anem a la botiga, no? A comprar-los? I van anar amb uns col·legues, van fer bueno, una tarda divertida, i a la primera vegada va demanar alguns de Black Panther i bé, i se'n va anar. I quan va tornar el proper dia ja el van reconèixer. Si aquest és el tio que fa el personatge, no? I bé, que explica aquestes anècdotes.
Això ja és una cosa recurrent, no?, entre els actors, perquè ja va anar
El cas de Frank Castle és boníssim.
Sí, sí, sí. L'actor que fa Punisher o el mateix Benedict Cumberbatch que va anar, a més aquest, disfressat de Doctor Estranyo.
En sèrio?
De còmics, sí,
quin
senyor.
Friqui. L'actor que fa de Punisher va anar-hi, n'havia agafat un totxo i el llibre de tele li va dir no agafis això, ni això, ni això, els que has d'agafar són aquest, aquest i aquest. I a més et vol fer-ho bé.
Sí, sí. Diu, com aquesta vegada la cagueu,
exacte.
Podes parlar amb mi.
Diuen que el paper el va aconseguir sense fer l'audició, va ser una trucada de telèfon. I que ha vist altres pel·lícules Marvel que s'han de veure com les Iron Man o Capità Amèrica, que són el centre de bueno, per ell també fer el seu paper o el seu context, no? El reconeixen encara molt per la pel·lícula de 42 que va fer de Jackie Brown, el negre que als anys 40 va passar com a primera lliga de béisbol a la Major League, i encara hi ha gent que li diu així, es veu? Amb Jackie Brown i bé, diuen que si aquesta li van preguntar si aquesta pel·lícula la podia haver fet un blanc, és allò, vinga, va, anem a...
Quina mena de preguntes, però... aquestes?
Sí, són menes de preguntes, doncs, per exemple, això ho he trobat a la revista Variety, no? Bé, doncs sí, és clar que la puc fer un blanc ara, què ha de dir? Que el punt de vista d'en Coogler és únic i que l'enfrontament o les... Sí, l'enfrontament que hi ha entre Amèrica, els africans, els negres, blancs, Amèrica, doncs que només la perspectiva d'un director negre, en aquest cas un home, doncs la pot assolir amb dignitat, no? És possible, no ho sé. Ara estava pensant que hi ha pel·lícules amb protagonistes negres que les ha dirigit gent blanca i li ha pogut donar...
Sí, sí, no passa
una
res.
Una perspectiva, però bé.
I pel·lícules de dones que dirigeixin homes i sobre homes que dirigeixin dones...
Sí, però està clar. És veritat que aquesta pel·lícula no té gens de condescendència. I això m'agrada molt. Perquè és un país ric, eh? Però no hi ha condescendència. En cap moment. Llavors, no sé, què més us puc explicar? Ah, sí. De què era el vestit de Pantera Negra? És de làtex, és com els guants de rentar els plats.
No. Quina cosa més incòmoda, no?
Super, necessitava tres persones per posar-se el vestit. Diu, al principi eren tres persones, la cosa, clar, perdíem molt de temps.
És de vibranium.
Ah,
sí.
Per favor, sí, de làtex, però què és això?
Oh. Ara sap com se sentia la Scarlett Johansson amb el traje de la viuda negra.
Sí.
Ja està bé, doncs.
Sí, sí.
Clar que sí, home.
De fet, li han tret, han anat més enllà, més antigament, i li han tret les paraules de Madonna amb Catwoman.
Michelle Pfeiffer,
perdó.
Ah, clar, una altra.
Que deia que tenia dificultats per anar a fer pipí perquè no hi havia una obertura, s'havia de treure tot el vestit si tenia ganes d'anar al lavabo, no? I li pregunten si a tu també t'ha passat. I no es mulla massa aquest actor, però sí que ha dit que, bé, que havia d'anar i venir, que no hi havia obertures. Se l'havia de treure per poder anar a fer pipí. Tres persones per posar-li. Finalment...
I per treure-li també, perquè clar...
Sí. Finalment van aconseguir, es veu, el mètode, perquè només en necessités una. Una i ell. No està malament. I només us volia parlar de Danai Gurira, la cuia, que fa de Michonne a Walking Dead. Ella... va néixer a Iowa, és molt divertit. Els seus pares són de Zimbabwe. Va néixer a Iowa, però 5 anys, quan tenia 5 anys, els seus pares van tornar a Zimbabwe i van estar vivint 13 anys fins que als 18 van tornar i ella va poder anar a la universitat als Estats Units, va anar a Nova York i té un títol en artístic, no? És que no té homònim el títol d'allà, no? En School of the Arts aquí és com, Això no existeix. Com no sigui bé, no sé, altres coses, no? I la... Què més? Té germans, una es diu Shingai, l'altra Choni, m'agrada molt. I el seu germà Tare.
Shingai
i Choni. Segurament no ho estic pronunciant bé, perdoneu-me.
Sí, perquè això de Choni, de dir-se Choni, en fi, és igual.
I la Shuri, que és la Letitia Wright, que ens ha despertat doncs, tot aquest sentit alegre i fresc, va néixer a Guyana. I
a Guyana? Aquí, a Guyana?
Sí, aquí, a Guyana, sí. A la Guyana més africana, diguéssim. Doncs el 1993, és la més, ja es veu, és la més joveneta, i la podrem veure al últim capítol del Museu Negre, que es diu The Black Mirror, que els BAFTA, que s'han celebrat ara fa molt poc, deia que encara no l'havia pogut veure amb tota la voràgine aquesta de la premiere, l'estrena de Black Panther, doncs encara no havia pogut veure el... Jo he vist algunes fotos penjades que hi ha de l'episodi i pinta xungo. Però bé, sempre tots pinten xungo els de Black Mirror, no? No és res de l'altre món. I només us volia dir que en la catifa vermella que s'han vist a les premiers, ostres, quins colors! No sé si heu vist els vestits amb què es van presentar el càsting de la pel·lícula Black Panther.
No.
Liles, grocs, el Ryan Coogler amb un mocador molt tribal. Jo crec que anava més seriós i més convencional eren Forrest Whitaker, que anava amb un vestit d'home normal i corrent, però les altres actors i actrius anaven espectaculars, plenes de color, plenes de color.
Molt bé, com ja és la pròpia pel·lícula, plena
sí,
de colors.
Sí, però així com sabeu que hi ha la manera de denunciar tots els assetjaments sexuals en Hollywood, s'ha triat el negre.
Mm-hmm.
Sí? Com a vestimenta. Però suposo que, bé, com era una pel·lícula molt de color, doncs tots i totes han volgut... Ah, això sí, de Versace, no us penseu que ja, anaven...
Anaven no aniran amb samarretes del Nyigui-Nyogui, amb tot el respecte al Nyigui-Nyogui.
Anaven de colors, però amb molt d'estil.
Molt bé, doncs vinga, anem a repassar la trajectòria de Pantera Negra en el còmic. Doncs vinga, ara, com vulguis.
Bueno, primer hem de dir que una bona part d'aquest material, que jo sàpiga, està inèdit a Espanya.
Hmm.
La primera aparició, em penso que ja ho has comentat tu al principi, va ser en un número de Los Cuatro Fantásticos publicat el 1966, o sigui, fa 52 anys. Van ser dos números, en el primer es presentava el personatge com a dolent i després en el segon número ensenyava que era el rei Chala i s'ajuntava amb Los Cuatro Fantásticos. Després d'aquí va saltar ja directament a Los Vengadores, on va aparèixer el número 52 de Los Vengadores, força aviat, sí, el 1968. Sí, sí. I aleshores també va anar fent aparicions puntuals, per exemple, va aparèixer també a Daredevil, és un dels personatges que va aparèixer per allà. La seva primera, el seu primer paper protagonista en una sèrie va ser el 73, el Jungle Action. Això és el que comentaves tu, el guionista va ser Don McGregor. Això, aquest material està inèdit aquí a Espanya.
Jo diria que ja no.
Ja no?
Perquè Panini... Espera, ara t'ho miro, però crec que ha publicat que la setmana passada publicava un munt de coses.
La setmana passada, mà, casa en la mar.
Sí, sí.
Jungle Action número 6 a 24. Per cert, les crítiques són excepcionals. Els experts en Marvel comenten que és la primera novel·la gràfica plantejada com a tal que va fer Marvel. Es va plantejar tot com un sol arc argumental amb un principi, nus i desenllaç, o sigui, amb un final tancat, i les crítiques són excel·lents. O sigui que si aquest material està publicat, el recomanem des d'aquí moltíssim. Recordeu, el guionista Don McGregor i una mà de dibuixants entre els quals hi ha, per exemple, Jill Kane i... entintant Klaus Janson, el 1973. O sigui, aquest home porta 45 anys, fa 45 anys ja entintava material de Marvel.
Mira, estic aquí buscant, és que la setmana passada va sortir un munt de material de Pantera Negra, recopilatori de l'etapa de Christopher Priest i de l'etapa clàssica.
Ah, Christopher Priest és el que també en parlarem.
Sí, però en tot cas, l'etapa, busco, o sigui,
aquest material que es va publicar a Jungle Action és molt recomanable. Aquest mateix autor, en Don McGregor, va tornar després, als anys 90, a fer una minissèrie de Pantera Negra que també va estar molt bé, amb Dwayne Turner com a dibuixant. I això sí que està publicat per Marvel, ho va publicar Comics Forum. Aleshores, el segon volum de Pantera Negra, després d'aquesta minissèrie en forma de novel·la gràfica, va arribar al 1988 i aquest material també està publicat aquí a Espanya. És una minissèrie de 4 números que va publicar Marvel Heroes, o sigui, quan Comics Forum encara publicava, tenia una col·lecció de Marvel Heroes on te presentaven tot de minissèries.
Mira, acaba de sortir el Marvel, sí, Marvel Gold, que recopila els números 6 a 24 de Jungle Action,
exacte,
els 1 a 15 de Black Panther, Marvel Premiere i fins i tot un Marvel Team Up amb Spider-Man.
Goita, doncs...
O sigui, tota l'etapa clàssica del personatge.
Recomanem aquest volum. El volum 2, jo aquesta història sí que l'he llegit, i és una mica el personatge de Pantera Negra replantejant-se els seus orígens i intentant ajuntar la vessant tecnològica de Wakanda sense renunciar als seus orígens tribals. És una mena d'història així dels orígens. Aleshores arribem al volum 3 de Black Panther amb Christopher Priest com a guionista i Mark Teixeira com a dibuixant. Aquesta etapa és molt interessant i aquesta etapa ja es va englobar dins de la línia Marvel Knights. Fins ara, o fins fa una setmana, una bona part de l'etapa de Christopher Priest estava encara inèdita, però em penso que ara ja deuen haver publicat tot. En total van ser 62 números, o sigui, van estar 5 anys publicant aquesta minissèrie.
El recopilatori que ha sortit ara va del número 1 fins al número 25 de la sèrie.
Fins al 25.
Suposo que si funciona la recopilaran sencera.
Segurament, segurament. Doncs en tot cas, aquests números de Christopher Priest són molt recomanables. Aleshores, vam tenir el volum 4 amb guions de Reginald Hadlin, que es va estrenar primer com a guionista de cine, i els dibuixos de John Romita Jr.
Aquesta etapa també recent publicada altra vegada la setmana passada.
Aquesta etapa sí que ja havia estat publicada, i a més, però és una etapa una mica conflictiva. No tothom està d'acord amb el que va passar en aquesta etapa. Per exemple, va ser quan es van reformular els orígens del personatge i el seu entorn, es va replantejar tot el seu origen. A més, és l'etapa en la que T'Challa es va casar amb Aurora Munro, la Tormenta, que a mi em va fer gràcia, però la veritat és que sembla que va trencar una mica els arquetipus dels personatges, i a més també va ser en aquesta etapa quan Matt Murdock, o sigui Daredevil, li va demanar a Pantera Negra que s'ocupés ell de ser el defensor de la cocina de l'infierno. I aleshores T'Challa va ocupar durant un temps la posició de Daredevil com a defensor, com a el hombre sin miedo. O sigui, una etapa, bé, amb una mica de tot, o sigui, va haver-hi en aquesta etapa una mica de tot, però en tot cas podem dir que es va allunyar una mica de la línia clàssica del que havia anat seguint Pantera Negra. Encara és fàcil trobar els dos volums en què Pantera Negra va ser el personatge de Daredevil, perquè estan publicats ara en dos volums, un que es diu El hombre sin miedo, jungla urbana, i un que es diu El hombre sin miedo, el fin del reinado. I, aleshores, clar, arribem al volum que s'està publicant actualment amb Ta-Nehisi Coates com a guionista, que és un autor que havia estat a la llista de bestsellers del New York Times, vull dir, era un escriptor ja amb història, i la veritat és que aquests números que està fent ara porta ja pràcticament 2 anys, 1 any i mig, 2 anys, publicant el material de Pantera Negra, i s'està tornant a replantejar l'essència del personatge, o sigui, l'ha desvinculat completament de la resta de l'univers Marvel, els ha deixat una mica de banda. Sí que han fet aparèixer altres superherois de color, com per exemple Luke Cage, la mateixa Tormenta, i algun personatge més secundari que ara no recordo, Misty Knight i algun altre personatge així secundari, però en tot cas ha dedicat el primer any i mig de la sèrie a una guerra civil a Wakanda i a replantejar-se una mica quin ha de ser el paper del rei, perquè a mi això és una cosa que sempre m'ha intrigat, també em passa amb Iron Man, que és allò, si tu ets el màxim directiu d'una empresa i no, diem, el màxim governant d'un país, què se t'ha perdut agafant un avió i anant a alliberar no sé qui i després anant-te'n de viatge no sé quantos per lluitar contra no sé qui? Saps? O sigui, tu no t'hauries de quedar aquí governant? Soy responsable? Si jo fos un membre de la Junta de Govern de Wakanda, també, doncs això és més o menys el que es planteja a Pantera Negra. Dius, nosaltres tenim problemes, ens han envaït, Namor ens ha atacat, i tu on eres? Salvant el món amb els Vengadores por ahí, fent marranades amb la Tormenta, i qui es preocupava del país? Doncs aquest és una mica el punt de partida que es planteja Ta-Nehisi Coates, i que dona per el primer arc argumental de 18 números de la sèrie. O sigui, un any i mig es barregen moltes coses. També el personatge de la seva germana, que durant un temps va ser Pantera Negra, també té el seu arc argumental, els dolents també, que els dolents en el fons són revolucionaris que busquen el millor pel seu poble, però potser els seus mètodes són els inadequats. En tot cas, és un còmic molt actual que tracta temes que podem veure que estan passant ara al nostre món i molt recomanable perquè, a més, el dibuixant és Brian Steelfreeze i aquest home és molt bo. Molt i bé. Més o menys fins aquí, o sigui, amb 5 volums, 6 volums, des de porta 45 anys en els quioscos com amb intermitències, això sí, amb una quantitat d'autors molt diferents i material més que recomanable.
Molt bé, doncs apuntem tot això i a més ara és un bon moment per recuperar-ho perquè Panini ho està recopilant tot. tot, volem dir tot, perquè tampoc és tant, en definitiva, i han començat uns primers volums que suposo que aniran creixent si la gent confia en aquests productes.
Home, només, només l'etapa de Christopher Priest són 62 números, o sigui que hi ha material.
Per això necessitarien tres recopilatoris com el que han fet ara i bé, si aquest primer funciona, doncs continuarà més.
Per què no?
Molt bé, doncs nosaltres abans d'acabar tenim el sorteig de Panini Comics. Aquesta era la cançó d'acabar, Marta, però no volia acabar encara. Guarda-me-la, guarda-me-la per després. Vinga, anam. Apretes aquí en el sorteig aleatori. Recordem que preguntàvem quina era la nova data d'estrena de New Mutants. La resposta era el 22 de febrer de 2019. Tenim 14 números.
I d'on cal generar, eh?
Sí, generar...
11.
L'11, doncs, és per en Jordi Sella. Bona d'Olot, doncs Jordi, felicitats.
Jordi, felicitats.
I nosaltres recomanat ràpidament tres novetats de Panini Comics de cara al proper mes de març, que ja el tenim aquí. L'integral de la Vision, qui no el tingui, doncs...
Oh, boníssim aquest material.
Teniu recopilat els 12 números de la Vision del Tom King, a més, amb extras, que no s'han publicat i no s'han vist fins ara. Per tant, pinta bé.
Tom King is the idem.
Llavors, molt bo... Of Wakanda,
és que ho trobo molt bo, eh?
El guantelete de l'infinito, recopilació de la sèrie original de Jim Starlin amb George Pérez i Ron Lim.
En sèrio? No puc concursar, jo, aquí? M'agrada molt, no, però, això que dius.
Però això no sortirà, això surt el mes que ve de Panini, per tant, això sortirà el mes que ve, la recopilació d'aquest tomo, que suposo que arriba a punt per l'Infinity War, que s'estrenarà d'aquí res. I una novetat també molt important, el número 89 de Capitán América, que inclou el 695 americà, perquè suposa una nova etapa en la vida del personatge. Ja ha passat el Secret Empire, ens trobem dintre ja del Marvel Legacy, nova col·lecció amb el retorn de Mark Waid com a guionista del Capitán América, en aquest cas en dibuixos de Chris Samney, per tant també és el mateix equip de l'última etapa de Daredevil, que per tant pinta tremendo. I en fi, ara sí, ja ens acomiadem al programa aquesta setmana, la setmana que ve, més ja amb una prèvia Oscars, i d'aquí 15 dies ja ens endinsarem en el món dels Oscars. Us deixem banda sonora de Lady Bird, Alanis Morissette, amb el tema Hand in My Pocket, que per cert val molt de pena la banda sonora de Lady Bird. Us recomano que us connecteu, per exemple, a Spotify, us la poseu mentre feu qualsevol cosa i la gaudireu molt, perquè està ple de temes molt interessants. Ara ens retrobem d'aquí 15 dies.
Fins d'aquí 15 dies.
Amb l'estatueta sota el braç, eh?
És veritat.
Ai, 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 haurem d'haver vist la cerimònia. Marta, ens retrobem la setmana vinent.
Sí, amb l'Alanis, eh?
Sí, i esperem que ens expliquis a veure els germans Roca què han preparat a la festa de
Elton
John.
Sí, sí, el menú, eh?
Sí, sí, ho volem saber tot. Jo mateix, l'Ignasi Herbat, també m'acomiado des de Wakanda. Ningú no és perfecte.